Des de les 8 del vespre ja no hi ha restriccions, el vent ha anat amainant i a aquesta hora ja es pot fer un balanç més clar del que ha comportat. D'entrada, 7 persones continuen hospitalitzades. 2 en estat crític i 3 en estat greu. Les fortes ratxes de més de 100 quilòmetres a les zones més densament poblades han deixat un rastre de milers d'incidències. De seguida en parlarem amb Protecció Civil per saber en quina situació està ara mateix el país de cara a recuperar demà l'activitat habitual i avaluar danys. Segur que el tancament d'escoles i la reducció de la mobilitat han contribuït a fer que el balanç no hagi estat pitjor. I això és el més important, perquè hi ha hagut arbres que han caigut a tocar de centres escolars que, per sort, estaven tancats. Tot i així, la pregunta és si podrien haver graduat més les restriccions segons les zones del país. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que s'ha actuat bé, però des de punts de Girona, de Lleida o de Tarragona creuen que se n'ha fet un gra massa perquè han tingut dies de molt més vent sense cap restricció.
Nosaltres sempre prenem les decisions basant-nos en els criteris tècnics. La predicció del Meteocat ens deia clarament que havíem d'actuar com s'ha actuat. Aquesta predicció s'ha complert.
No deixa de ser un dia normal amb vent a les cotes altes. O sigui, nosaltres teníem les previsions dels vents i és que no pujava més de 60 km per hora.
Estem preparant doncs, el decret d'obertura dels serveis públics municipals a la tarda perquè veiem que és desmesurat tenir el tancament.
Si a Barcelona hi ha una alerta vermella, doncs a Barcelona es prengui una decisió, però que en canvi si a Girona o al Gironès hi ha una alerta taronja fins a una hora i posteriorment passem a groga, no? Doncs també, d'alguna manera, aquesta sensació al territori de que hem estat molt pendents del que passa a Barcelona per decidir el conjunt del país sí que hi ha sigut.
Un debat que ha arribat també al Parlament. De fet, avui per la ventada, el ple s'ha fet a la tarda i quan la consellera Paneque estava intervenint, ha arribat una alerta als mòbils anunciant que la fase de màxima perillositat havia acabat. Aquest és el moment i l'intercanvi dialèctic amb Salvador Vergés, de Junts.
S'ha avançat tant en l'àmbit normatiu una altra vegada, de debò.
És així, vostè se n'estaven rient. Fins a quin punt hem arribat, que això ja és el conte d'en Pere i el Llop, i quan arribi una desgràcia de veritat, ningú en farà cas, quan la portaveu del govern, quan ens arriba aquí a tots, resulta que està rient.
El que és deplorable és que precisament alguns càrrecs electes del grup parlamentari que ha fet aquesta acusació respecte a aquesta consellera estiguin precisament posant en dubte les mesures de la protecció civil del nostre país.
Per cert, que avui la consellera de Territori ha estat reprovada. La majoria de diputats del Parlament han demanat la seva dimissió per la crisi de Rodalies. És la segona vegada que la reproven.
Catalunya nit.
I a Madrid, al Congrés dels Diputats, avui hi ha hagut un canvi de dinàmiques. L'ha motivat la llei contra els lladres multireincidents que impulsa Junts i han votat a favor el Partit Popular, Vox, el PNB i el PSOE, a més de Junts, esclar. El bloc d'investidura, per tant, s'ha partit perquè la majoria de partits d'esquerra la rebutgen. Esquerra Republicana s'ha abstingut.
És una llei que diu prou a la impunitat repetida.
Que hem de fer polítiques d'esquerres, de seguretat, i no hem de defugir aquest debat.
Nosaltres no compartim el tufillo racista que té la iniciativa de PP i de Junts. Ara sí que som conscients que és un problema que existeix.
Aquesta llei no servirà per aturar Aliança Catalana.
Esto es racismo y populismo punitivo.
Suïssa decidirà en referèndum si es limita a 10 milions el nombre de ciutadans del país. La votació està prevista per al 14 de juny i la proposta ha sorgit de la dreta populista. Demà celebrem el Dia de la Ràdio i, si voleu, us podeu afegir a la festa. Us explicarem en quins llocs podreu veure els principals presentadors i presentadores d'aquesta emissora. El Barça ha començat molt malament el partit d'anada de semifinals de la Copa del Rei. Els primers 15 minuts ja havien encaixat 2 gols. El partit el podeu seguir a la TDT, aquí però us en destacarem el més important. Són les 10 i 5 minuts i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya tanca l'episodi de Fort Bend amb un balanç encara provisional de milers d'incidències i 7 persones hospitalitzades. A les 8 del vespre s'han aixecat les recomanacions de precaució i prudència que encara mantenia el Departament d'Interior. Les fortes ratxes de vent de més de 100 km per hora han afectat zones molt poblades. Els bombers han fet més de 3.400 serveis des de l'inici de l'episodi, la majoria per arbres caiguts, elements de mobiliari urbà que han volat o altres elements que han acabat també cedint. Oriol Pujador.
Sí, pel que fa als ferits, el SEM ha atès més de 80 persones, de les quals una trentena han hagut de ser traslladades a l'hospital. Ara mateix es mantenen, com deies, 7 persones ingressades. N'hi ha 2 en estat crític, 3 en estat greu i 2 de menys greus. 2 dels ferits eren voluntaris de Protecció Civil a qui els ha caigut un arbre a sobre. Un dels ferits crítics és una dona a qui li ha caigut part del sostre d'una nau industrial a la ciutat de Barcelona. I també hi ha un home, operari de la construcció, a qui ha caigut una paret al damunt, a Sant Pau de Segúries. 2 persones més també han quedat ferides a Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre. El subministrament elèctric també s'ha vist alterat al llarg de la jornada a diversos punts per arbres que han caigut al damunt de cables. La companyia Endesa segueix treballant per resoldre les incidències que s'han produït durant tot el dia. L'afectació, encara a hores d'ara, és d'un miler d'abonats sense llum, tot i que s'hi està treballant i aquestes xifres podrien anar variant. L'episodi de vent també deixa més de 90 incidències a 100 educatius de 43 municipis. Les afectacions han estat majoritàriament per tanques, murs, cobertes que han cedit, arbres que han caigut o canonades que s'han trencat. L'Institut d'Alella sap del cert ja a aquesta hora que demà no podrà obrir portes. Hi han caigut arbres i el vent ha fet volar algunes plaques solars. Demà el centre estarà tancat per revisar que la resta de plaques estan fixades i que no suposen cap risc. Una de les comarques més afectades ha estat la comarca del Maresme. A Mataró hi ha hagut incidències en 16 escoles i instituts. Les ventades han provocat una reducció de la utilització del transport públic. A Renfe hi ha hagut un 65% menys d'usuaris, un 50% menys a ferrocarrils, i al metro el descens ha estat del 36%. Hi ha hagut també una jornada molt complicada a l'aeroport. Han pogut aterrar i enlairar-se uns 200 vols, però n'hi ha hagut un centenar que s'han cancel·lat i a 10 els han hagut de desviar a altres aeroports. El pla Bencat es manté en alerta fins que s'acabin les tasques dels serveis d'emergència que tenen una nit llarga per endavant.
Gràcies, Oriol. Doncs podem parlar-ne ara amb el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quines han estat les principals afectacions durant la jornada d'avui?
Bé, doncs, tal com preveiem, sobretot les afectacions més importants han estat per caiguda d'arbres, arbres de grans dimensions, en diferents punts, també dins de zona urbana, que era una de les qüestions que més ens preocupava, i altres objectes que s'han despreniments doncs, de teulades lleugeres, però també caiguda d'alguns elements estructurals i fins i tot d'algun mur. Però, bàsicament, el que més impacte ha tingut en cap general doncs, són aquesta caiguda d'arbres.
No sé si a hores d'ara encara hi ha molta feina per acabar de fer net amb tots aquests arbres que han anat caient.
Bé, hem de tenir en compte que ens aproximem als 5.000 incidents en el 112. És una dada realment excepcional, molt significativa. I al llarg del dia d'avui, el que ens comentaven des de Bombers de la Generalitat, el comandament del cos de Bombers de la Generalitat, és que ells prioritzarien les intervencions de rescat i salvament de persones i quedaria doncs, la resta de serveis ja dins una fase de recuperació, de restabliment de la normalitat, que encara està en curs i, per tant, doncs, queden encara aquestes intervencions acaba de retirar arbres i elements que poden obstaculitzar la mobilitat i, per tant, doncs, queden encara hores de feina en el conjunt de les zones més afectades.
Ara explicàvem que, per exemple, l'Institut de l'Illa sabem que no podrà obrir. No sé si tenen constància vostès de si hi ha gaires centres educatius que estiguin en aquesta mateixa situació.
En aquesta situació, diguem-ne, de tanta afectació no, però sí que hi ha hagut doncs, afectació en molts centres, i aquí destacar doncs, que s'ha fet una feina i encara s'està fent molt important, que és de revisió de la seguretat de tots els elements estructurals d'aquests equipaments que avui per prevenció han estat tancats. Per què? Doncs perquè demà puguin obrir amb normalitat i a primera hora del matí, en el moment de l'obertura, no ens trobem doncs, amb algun incident perquè encara quedi algun objecte inestable. Per tant, s'està fent també aquesta feina, que és important, que és és ingent en el cas del Departament d'Educació, però també en l'àmbit de drets socials i en altres activitats que s'han vist afectades.
Hem explicat que han caigut arbres a prop de centres escolars. Avui no hi havia classe, per tant, això segurament que ha evitat ensurts majors, però des d'algunes zones del país i des d'alguns sectors s'han criticat les mesures per massa exagerades. Vist ara en perspectiva, vostè creu que haurien d'haver acotat més les restriccions a cada zona o ja ha estat bé com s'ha actuat?
Bé, jo més que valorar si ha estat correcte o no, podríem explicar el per què s'han pres aquestes mesures i de quina manera s'han analitzat i s'han decidit. Tinguem en compte que, com tothom sap, tenim un comitè tècnic que coordinem des de Protecció Civil, on està representat tot el sistema de protecció civil i emergències, per tant es fa una valoració conjunta a partir, en aquest cas, de les prediccions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya i, en general, de tots els àmbits meteorològics que han anat informant. Teníem un mapa ahir, teníem un mapa per avui de Catalunya on la meitat de les comarques de Catalunya, representant aproximadament el 75% de la població, estaven en color vermell, màxima intensitat, màxim perill de vent. La resta del territori, excepte tres comarques, Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià, estaven en nivell taronja, vol dir, no és el perill extrem del vermell, però és un perill alt, i ja veníem de diversos incidents. Per tant, teníem pràcticament tota la població, tot el conjunt de Catalunya, amb aquesta previsió de ventades fortes, i això vol dir un escenari de simultaneïtat d'incidents. Què vol dir simultaneïtat d'incidents? Doncs que pot haver-hi dificultat per atendre tots els serveis. Si restringint la mobilitat general del conjunt de Catalunya, tancant centres educatius, hem tingut 5.000 serveis, sense aquestes mesures hem de valorar quin hagués estat el volum d'incidents. I, per tant, què vull dir amb això? Que la restricció del tancament de centres educatius, la restricció de mobilitat, no es podia limitar només a les comarques amb aquell avís vermell. Necessitàvem que la resta del país, a la resta de Catalunya, hi hagués aquesta rebaixa d'activitat per evitar que hi haguessin més incidents que en un moment determinat no es poguessin atendre i concentrar-nos en la resposta als incidents de vent. Les ventades, tenim dos referents històrics, 2009-2014, amb mortalitat, fins i tot el 2009 amb un centre esportiu amb menors d'edat, i són els punts que també ens serveixen de referència per prendre aquestes mesures. Per tant, hi ha comarques on la restricció no és tant pel vent que preveiem en aquestes comarques, sinó per la necessitat d'una baixada general de l'activitat, de la mobilitat, per evitar que el sistema d'emergències es veiés superat, per garantir la capacitat d'atendre els serveis. Vosaltres heu donat les mateixes xifres de ferits que hi ha hagut, d'atencions, doncs, per tant, era necessària aquesta rebaixa. Per tant, entenem que des d'algun àmbit del país es pot qüestionar si no s'han produït aquestes situacions de vent fort o tan fort com les que s'han produït en altres punts perquè s'ha fet aquesta restricció, doncs s'ha fet en el conjunt de situació global, no particular. Acabo amb la reflexió de dir quan tenim poques comarques a nivell vermell, fem les mesures només en aquestes comarques. Quan tenim un gran nombre del territori, la meitat del territori en situació vermell i a més representa la majoria de la població, necessitem aquesta reducció generalitzada. Aquest és una mica el procés. I a més ens trobem amb un temporal de vent que no és ordinari. L'entrada de vent de component oest, de ponent, fins al litoral de Barcelona no és ordinari. Un temporal de vent del nord, al Pirineu, a l'Empordà, a Ponentat també al Ter Sud, a Terres de l'Ebre, a Tarragona, és més ordinari. Les situacions de component excepcional, com és aquesta, provoquen més danys que les situacions ordinàries. Això també s'ha de tenir en compte. Per tant, es fa un anàlisi conjunt i es proposa, és un àmbit tècnic de protecció civil, aquesta mesura en aquest sentit i amb aquesta reflexió.
Per acabar, de cara a dissabte, perquè demà entenem que hi ha una mica de pausa en aquestes ventades i hem dit que l'episodi fort l'hem deixat enrere avui, des de les 8 del vespre ja no hi ha aquestes recomanacions estrictes. De cara a dissabte, què podem esperar?
De cada dissabte és un escenari, com m'estàvem explicant ara, més estàndard, més ordinari de l'hivern, amb aquesta entrada de nord, segons en diu el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, el que farem és demà analitzar aquesta situació amb les últimes sortides de model i les últimes informacions que ens facilita el Servei Meteorològic de Catalunya i veure quines necessitats hi ha en funció dels impactes que preveiem. Evidentment, és un escenari que no té res a veure amb el d'avui, no hi haurà aquest volum d'afectacions, entre altres qüestions, perquè no hi ha tanta població exposada i perquè és un episodi més habitual i, per tant, doncs, dona menys problemes, però sí que hem de valorar que hi ha una situació, diguem-ne, de vulnerabilitat, perquè el dissabte és, hi ha activitats de carnestoltes, a l'aire lliure, amb concentració de persones, i això també s'ha de valorar. Nosaltres, el nostre compromís des de Protecció Civil des d'una vessant tècnica és analitzar el més objectivament possible els riscos que es poden produir i, en funció d'això, proposar les mesures que creiem necessàries per la seguretat de tothom, sempre ponderant doncs, aquesta afectació que podem preveure i quina capacitat hi ha de poder-la atendre. En tot cas, demà acabarem de fer aquesta anàlisi.
Doncs li agraïm molt al subdirector general de Programes de Protecció Civil que en una jornada tan intensa com la d'avui ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Nit. Sergio Delgado, moltíssimes gràcies.
Gràcies, si m'ho permeteu. Agrair-vos sí. als mitjans de comunicació, la difusió i a la ciutadania doncs, el seguiment d'aquestes peticions d'autoprotecció i de prevenció que han estat essencials per reduir les afectacions. Gràcies a tothom.
Gràcies, bona nit. Doncs passa un minut i mig d'un quart d'onze i obrim ara un recorregut per diversos punts del país i per saber què és el que ha anat passant a cada lloc. A Barcelona ha estat una de les ciutats més afectades amb ratxes de vent excepcionals que han superat els 100 km per hora, Cèlia Forment.
Un episodi de ventades que no s'havia viscut a la ciutat de Barcelona en els darrers 15 o 20 anys. Aquest matí el vent ha arribat als 105 km per hora al port i a 100 km per hora a la Rambla de Catalunya i a Sant Andreu s'han registrat un cop que ha arribat als 103 km per hora. L'alcalde Jaume Collboni ha defensat la proporcionalitat de l'alerta decretada per la Generalitat.
Les mesures preses han estat efectives per evitar que les afectacions sobre les persones especialment i sobre l'espai públic fossin més greus o fossin majors. Ara ens concentrarem per començar a posar a punt la ciutat pel dia de demà. Però això no és un interruptor. Són molts serveis i molts equipaments que estan tancats i, per tant, això voldrà també un temps.
Les principals incidències han estat arbres caiguts, contenidors desplaçats i despreniments de parts d'edificis, que ha provocat ferits greus. Ja ha començat la revisió dels patis de les escoles per reprendre l'activitat demà. També hi haurà una obertura progressiva dels parcs i jardins. A les 7 del matí està previst que es faci una primera revisió de l'estat en què estan i es prioritzaran els que tenen equipaments a l'interior, per exemple, escoles. També s'ha restablert el servei de bicing i els centres esportius. Una de cada tres trucades que ha atès el 112 ha estat relacionada amb alguna incidència a Barcelona.
La part central del Maresme ha estat molt afectada pel temporal de vent, amb arbres caiguts, dues estacions de rodalies tancades, la de Malgrat i Premià de Mar, i sortosament només amb alguns ferits lleus. Mataró, Marta Vallès.
Els danys materials són importants, però tot i l'ensurt que han patit algunes persones, no hi ha ferits de consideració. És el cas d'una conductora que minuts després de les 7 del matí ha vist com el cotxe s'aturava de cop. Una palmera que està al costat de la carretera Nacional 2 a Mataró li ha caigut damunt. Un veí de la zona ho explicava així.
Ha sigut una cosa que no s'havia viscut mai. Sentia uns sorolls, pum, pum, aquest pobret cotxe que passava aquí. Es deu haver assustat molt. Estava el teixo, el sostre, completament xafat.
A Vilassar de Dalt, un operari ha patit ferides lleus per la caiguda d'un mur. A Mataró i altres municipis propers, com Llavaneres, Cabrera, Vilassar de Mar i de Dalt i Premià de Mar i de Dalt, han caigut molts arbres, alguns de grans dimensions. Han complicat la circulació i han aixafat alguns cotxes que estaven aparcats. En alguns municipis hi ha hagut talls de llum i les estacions de tren de Malgrat de Mar i de Premià de Mar s'han hagut de tancar pel perill a causa de l'estat de les instal·lacions. Hi ha hagut transport alternatiu per carretera fins a les estacions més properes.
A les comarques gironines, els arbres que han caigut al Ripollès han fet malbé cables elèctrics i diversos municipis de la rodalia de Molló s'han quedat sense llum. En altres punts, durant el dia, el vent ha bufat poc i alcaldes i empresaris han criticat el govern govern per l'aplicació de les restriccions. Girona, Laia Claret, bona nit.
Hola, bona nit.
Consideren que les mesures són centralistes.
Sí, exacte. Mira, l'Ajuntament de Porqueres, al Pla de l'Estany, ha penjat un post a Instagram en què informava que a partir de les 5 cobria, per exemple, el pavelló, la zona esportiva o la biblioteca. L'alcalde, Francesc Castanyer, ho argumentava al migdia a la CN.
Estem preparant, doncs, el decret d'obertura dels serveis públics municipals a la tarda perquè veiem que és desmesurat tenir el tancament. Prevenim, però també hem de tenir aquesta cintura de si realment no passa res, doncs obrim.
Mentrestant, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha escrit a les xarxes que la ciutat el ben ha estat menys fort i les afectacions lleus, i que per això ha demanat a la Generalitat que es territorialitzin les mesures. En la mateixa línia, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, era crític.
Ja n'hi ha prou que en aquest país només estigui governat des de i per l'àrea metropolitana de Barcelona. A Figueres ahir es va suspendre l'activitat i avui no es mou ni una fulla en tota la comarca.
La patronal d'empresaris FOEC també reclama proporció territorial. Al Ripollès diversos arbres han caigut sobre cables d'electricitat. Al municipi de Molló i les Rodalies han quedat sense llum. Alguns punts l'han recuperada.
El sector turístic del Pirineu també critica que no s'hagin tingut en compte les afectacions a cada territori. Asseguren que l'alerta ha provocat un degoteig d'anul·lacions en un dels pics més importants de tota la temporada d'esquí i Lleida, Júlia Albacar.
Les associacions d'hostaleria del Pirineu no amaguen el seu malestar i lamenten que l'alerta els ha agafat en un dels moments àlgids de la temporada, coincidint amb el festiu de Carnaval. Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida i Mireia Vila és la presidenta de l'Associació Empresariat Cerdanya.
Hi ha hagut un volum d'anul·lacions per aquest cap de setmana que són terribles. Aquestes mesures entenem que tenen que ser més de microcirurgia.
No deixa de ser un dia normal amb vent a les cotes altes. Podríem haver obert tranquil·lament les zones baixes.
Les estacions d'esquí també han hagut de tancar portes. Xavier Oveira, director comercial de Baqueira Beret.
En compte que són pèrdues molt importants, el que primer és la seguretat. Em sap una mica greu perquè quan vienes al costat, pues, tant Andorra com Sierra Nevada han tingut d'estacions obertes, han funcionat, no han pres rendiment, però han funcionat i bueno, al final pues, també nosaltres al ser privats, pues això també es fa patir una mica.
L'episodi de vent ha deixat sense llum durant bona part del matí. Algunes poblacions al Baix Aran, com Les, Canejan i Bausen, i Arties, un arbre ha caigut sobre tres cotxes. A Lleida, per altra banda, també han caigut quatre arbres, un sobre dos vehicles, però sense ferits. L'Ajuntament també ha anunciat que començarà una revisió exhaustiva de l'arbrat de la ciutat pels carrers, on este dissabte passarà la rua de Carnaval.
Doncs l'alerta per la ventada ha tingut afectacions també al sector sanitari. S'han reduït un 70% les intervencions quirúrgiques, més d'un 50% les consultes externes i un 66% les proves complementàries. En l'atenció primària l'afectació ha estat més baixa. A Tarragona i l'Ebre les ventades no han estat gaire fortes i usuaris de la salut pública diuen que la suspensió de proves només ha servit per ampliar les llistes d'espera. Per la seva banda, el Sindicat Metges de Catalunya ha denunciat diversos centres que han obligat tota la plantilla a treballar. Anem ara cap a Tarragona. Ricard Boigas.
Aquí la veritat és que la suspensió de proves i visites als centres sanitaris ha indignat el grup d'usuaris de la Salut Pública de Tarragona. Molts pacients han rebut la notificació a primera hora del matí. La seva portaveu, Sílvia Labodia, demana que es valorin els greuges que aquestes decisions provoquen sobre la sanitat.
L'únic que han fet és endarrerir un munt de visites, un munt d'analítiques, un munt de gent que està a la llista d'espera. Jo crec que és exagerat, perquè ara tota aquesta gent quan li donaven aquestes visites. Hi ha gent que està en llista d'espera, que potser portar un any esperant.
Pel que fa als professionals, Metges de Catalunya ha denunciat que centres com l'Institut de Diagnòstic per la Imatge de Tarragona, la Fundació Puigverd de Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital de Blanes i el Sagrat Cor de Martorell han obligat tota la plantilla a treballar. El vicepresident del sindicat, Josep Maria Serra, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que els serveis essencials també tenen limitacions.
En els serveis essencials hi ha aquest doble matís. És un servei essencial, però també hi ha unes limitacions que poden emperillar a vegades els treballadors en els seus desplaçaments.
Serra diu que per evitar que els centres sanitaris puguin interpretar a la seva manera les indicacions del Departament de Salut, és bàsic concretar uns plans de contingència associats a les alertes de protecció civil en què tot quedi ben definit.
Doncs el govern defensa les seves accions durant el temporal de vent i reivindica la necessitat d'haver actuat per igual a tot el país. En canvi, l'oposició considera que s'haurien d'haver territorialitzat les restriccions i acusa l'executiu de centralista. Junts i Esquerra ja han demanat la compareixença de la consellera Parlon al Parlament. Àlex Giralrobert.
Sí, el govern assegura que les decisions s'han pres amb les previsions del Meteocat a la mà i amb l'objectiu de minimitzar incidències arreu del país. Núria Parlon, titular d'Interior.
Sempre hi ha el risc de dir, o et quedes curt o et passes de frenada. Si mireu el mapa del Meteocat, la mesura està justificada. Sense anar més lluny, un dels dos accidents més greus que hem tingut l'hem tingut a comarques gironines.
L'executiu lamenta que s'estigui posant en entredit el criteri dels experts. A l'altra cara de la moneda, Junts i Esquerra consideren desproporcionada la resposta a l'episodi meteorològic. Pel portaveu juntaire Salvador Vergés, l'alerta massiva no s'hauria d'haver enviat a tots els mòbils de Catalunya.
Hauria d'haver estat territorialitzada, hauria d'haver estat emesa per franges horàries seguint les recomanacions del Meteocat.
Això mentre la republicana Esther Capella els ha acusat de moure's només en funció del que passa a la capital catalana.
No ha tingut la sensibilitat suficient per entendre que el país no s'esgota ni amb l'àrea metropolitana de Barcelona ni en la seva regió metropolitana.
Els dos partits han registrat la petició de compareixença al Parlament de la consellera Parlon i de la directora general de Protecció Civil.
La mesura més contundent, sens dubte, tancar escoles, instituts, universitats. Les entitats educatives i les associacions de famílies reclamen que, davant d'episodis d'aquestes característiques, els centres educatius siguin espais segurs i tinguin la capacitat de continuar funcionant. Maria Costa.
L'ONG Educo lamenta que les famílies n'acabin pagant els plats trencats perquè les escoles tanquin. Per tot plegat, la directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Todó, insisteix que si aquests episodis s'allarguen més dies, cal plantejar alternatives perquè els alumnes, sobretot vulnerables, no es vegin afectats. Ho ha dit a 3cat Info.
Les classes en línia són lliçons que hem après i que, com a societat, podem tornar a posar en marxa. Aquí, el més important és que les famílies més vulnerables estiguin en igualtat de condicions també en situacions com aquestes, sobretot, insisteixo, si s'allarguen en el temps, cal que ens assegurem que aquests nens i nenes tenen assegurat un àpat al dia.
En aquest sentit, Lidón Gasull, presidenta de la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes, diu que aquests fenòmens es repetiran i que calen solucions que no passin pel tancament dels centres educatius.
Que ara mateix ha estat una resposta immediata davant la necessitat d'una mesura de protecció civil, però entenem que aquests fenòmens es repetiran i que a part seran diferents, no? Hem de buscar la manera de poder-nos adaptar per garantir l'obertura de les escoles.
També ha demanat millorar la coordinació territorial per delimitar millor on s'han d'aplicar aquestes mesures d'emergència.
Doncs les empreses també s'han vist afectades per aquest temporal. Les que més han hagut de reajustar l'activitat són les que treballen a l'exterior, sobretot les del sector de la construcció. Algunes empreses, fins i tot, han hagut d'aturar la seva activitat. Rosa Pujol.
Sí, és el cas de les automobilístiques Seat i Ebro, que ja han reprès la seva activitat al torn de nit després d'haver aturat la producció diurna avui. De fet, la declaració d'emergència ha aixecat crítiques a les comarques gironines, on alguns municipis del Ripollès s'han quedat sense llum, però durant el dia el vent ha bufat poc. Alcaldes i empresaris critiquen el centralisme del govern amb l'aplicació de les restriccions. Des de l'Associació Empresariat Cerdanya, la seva vicepresidenta Mireia Vila feia aquesta reflexió.
No deixa de ser un dia normal amb vent a les cotes altes. O sigui, nosaltres teníem les previsions dels vents i és que no pujava més de 60 km per hora. Molina, Masella, tenen uns sensors, tenen inversions econòmiques molt grans per preveure qualsevol fet meteorològic, no? Saben quan han de tancar una cadira o una altra. Podien haver obert tranquil·lament les zones baixes.
I des de la patronal gironina FOEC han fet un comunicat demanant proporcionalitat territorial abans de tornar a paralitzar tot el país per un episodi climàtic extrem que, diuen, només n'ha afectat una part.
Avui hem vist imatges de, per exemple, cotxes destrossats o bé alguna finestra d'alguna casa també afectada. Davant de situacions com aquesta, és molt important saber com presentar una reclamació si ens hem vist afectats d'alguna manera. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
El primer pas és, si pot ser, tenir-ho tot ben documentat amb fotos i testimonis per poder presentar una reclamació.
Sí, i en el cas que ens caigui al damunt un objecte d'un habitatge, ens haurem de posar en contacte amb el propietari del pis, que serà el responsable de comunicar l'accident a la seva assegurança de la llar. Després de valorar la reclamació, la companyia pot prendre diverses decisions. Una és derivar-la al Consorci de Compensació, que és l'organisme que s'encarrega d'indemnitzar sinistres extraordinaris que les assegurances no cobreixen. Una altra opció és que decideixi que hi ha hagut negligència perquè els objectes que hi havia a l'exterior no estaven ben lligats i llavors no se'n faria càrrec. Tenir una assegurança ens protegeix de mals majors, com ha volgut remarcar la catedràtica d'Economia Montserrat Guillem a Catalunya Ràdio.
Pensem en algú que no tingui una assegurança de la llar, que caigui un element i faci mal a algú. Aleshores, s'aniria contra aquesta persona amb un procediment de justícia, no? Perquè és el responsable civil d'aquell dany que s'ha causat. Si no el protegeix una assegurança de la llar, que no és obligatòria, queda exposat tot el seu patrimoni, fins i tot el seu sou.
I què passa si ens hem fet mal amb mobiliari urbà o algun objecte del carrer ens ha aixafat la moto? Aleshores haurem d'anar a l'Ajuntament perquè obri un expedient de responsabilitat patrimonial. Els consistoris han de tenir una assegurança per cobrir indemnitzacions.
Doncs quan arribem en punt a 11:15... Tanquem aquest gran recorregut que hem fet per diversos punts per saber com han afectat les ventades, passant pel Garraf, on els dos grans carnavals han endarrerit els seus actes d'avui per no haver de cancel·lar-los pel fort vent. A aquesta hora encara s'està fent l'arribo del rei Carnestoltes a Sitges i a Vilanova i la Geltrú fa poc que ha acabat la merengada, a una hora gens habitual. Per cert, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bona nit.
Hola, bona nit. Ho han fet per no córrer riscos i esperar que l'alerta estigués desactivada a les 8 del vespre. Poc abans, però, l'Ajuntament de Sitges, que avui ha tingut moltes incidències i no ha pogut començar el muntatge de l'arribo a la fragata fins a la tarda, ha anunciat un segon endarreriment, com explica l'alcaldessa Aurora Carbonell.
L'arribo s'endarrereix a les 9 de la nit per motius tècnics. El fet és que el muntatge també s'ha endarrerit atenent a la meteorologia i, per tant, ho passem tot a les 9 de la nit, on es farà tots els actes a la fragata.
La merengada de Vilanova i la Geltrú també és un acte molt popular que atrau nens i adolescents a partir de les 5 de la tarda, però aquesta vegada s'han hagut d'esperar fins les 8 del vespre per empastifar-se de merenga. L'Ajuntament ha optat per aquest mal menor. Juan Luis Ruiz, alcalde.
Crec que és el més prudent. Sobretot hem de prioritzar la seguretat i especialment doncs, aquesta tarda que hi ha molts nens, nenes, no?, i molt de jovent.
A Vilanova l'únic que sí que s'ha jornat és un acte de commemoració dels 50 anys del primer carnaval al 1976. De moment es mantenen la resta d'actes de demà i el cap de setmana aquestes dues grans capitals del Carnaval del Garraf.
Catalunya nit.
Avui al matí havia de fer-se un ple que l'inici del qual s'ha acabat traslladant a la tarda precisament pel temporal de vent i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, n'ha sortit reprovada. La majoria de partits li han demanat que dimiteixi per la gestió del caos de Rodalies. Parlament, Albert Prat, bona nit.
Què tal? Bona nit. És la segona vegada que el Parlament li demana la dimissió a aquesta legislatura, però la petició no té cap conseqüència, cap efecte més enllà de suspendre políticament la seva gestió. Junts, el PP, Vox, la CUP i fins i tot Esquerra, el principal aliat del govern, han reprovat Sílvia Paneque pel seu paper durant la crisi de Rodalies, sobretot, diuen, per haver confós els usuaris amb informació poc clara i per la falta d'autobusos alternatius. Juan Fernández del PP, Dani Cornellà de la CUP, Esther Capella d'Esquerra i Salvador Vergés de Junts, que ha acusat els republicans de ser massa tebis.
Senyora consellera, dimita.
La mala gestió que s'ha fet a nivell comunicatiu.
La gent necessita que vostès actuïn, que exigeixin, que fiscalitzin, que piquin pedra, que plantin cara. I la realitat és que aquesta crisi els ha superat i hauran d'assumir responsabilitats.
Mentre el seu president del partit, Oriol Junqueras, diu públicament que cal que dimiteixi la consellera Paneque, vostès no gosen posar-ho després per escrit.
I els comuns, en canvi, s'han desmarcat a l'hora de demanar-li la dimissió. La majoria del Parlament, això sí, ha coincidit que el principal culpable d'aquesta crisi és el govern espanyol per la falta de manteniment a la xarxa i han demanat al govern que porti a Renfe i a Adif als tribunals.
Passen 3 minuts i mig de 11:45, el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei contra els delinqüents multireincidents. És una iniciativa de Junts que ha rebut finalment el suport del PSOE, PP, Vox i el PNB i que el govern espanyol espera que serveixi per recuperar el contacte amb els de Puigdemont, una possibilitat que la formació independentista s'ha afanyat a desmentir. Els republicans s'hi han abstingut i la resta de partits d'esquerres hi han votat en contra perquè la consideren resistent. Per tant, avui s'han trencat les dinàmiques habituals al Congrés dels Diputats. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Era una de les exigències de Junts en aquesta legislatura i un dels incompliments del PSOE amb la formació independentista. Finalment, i després de mesos aparcada en un calaix, la llei ha tirat endavant. Ho ha fet amb els vots de la dreta i també dels socialistes. Una imatge inèdita i un gest dels socialistes que per la formació independentista no canvia la relació amb el govern espanyol. Insisteixen que no hi ha negociacions obertes i que l'executiu encara té molts acords pendents per complir. Una llei que per Míriam Nogueres marcarà un abans i un després per aquest tipus de delinqüents.
Els lladres que acampen per Catalunya robant i que entren per una porta i surten per l'altra, amb aquesta llei entraran per una porta, però ja no sortiran.
Als republicans no els agrada la llei de Junts i s'han decantat per l'abstenció. A canvi, han pactat amb l'executiu espanyol 92 jutges més a Catalunya per a l'any que ve per garantir, diuen, que la llei es pugui aplicar quan entri en vigor. Gabriel Rufián considera que la resposta als delinqüents reincidents no només passa per una solució punitiva.
Nosaltres no compartim el tufillo racista que té la iniciativa de PP i de Junts. Ara sí que som conscients que és un problema que existeix.
Els partits a l'esquerra del PSOE han estat molt crítics amb el sí dels socialistes a la llei contra la multireincidència. Sumar s'ha desmarcat del PSOE, fet que ha evidenciat una nova esquerda entre les dues formacions de l'executiu i ha votat en contra de la llei amb Bildu i Podem.
Aquesta llei no servirà ni per aturar el furs ni per aturar Aliança Catalana.
Serà un reflejo de lo mal que está el mundo.
Esto es racismo y populismo punitivo.
I els socialistes es defensen, neguen les crítiques de racisme i de xenofòbia. Francisco Aranda, diputat del PSC.
La política de seguretat no és una política de dretes per se. Hi ha maneres des de l'esquerra d'afrontar la política de seguretat. Evidentment, s'ha de fer sense caure en el punitivisme, sense caure en discursos xenòfobs.
La llei neix de la demanda de molts alcaldes, com els Junts al Maresme, que avui al Congrés han celebrat el desbloqueig de la norma. Òscar Fernández, alcalde de Cabrera, i Marc Buch, de Calella.
En els últims 3 mesos hem fet més de detencions d'una persona concreta i, per tant, aquesta llei el que ha de fer és solucionar, perquè aquesta persona està sent detinguda i en 24 hores torna a ser al carrer.
Doncs ens permetrà, evidentment, que puguem ser molt més durs i no deixar-los passar ni una perquè doncs acabin tancats a la presó.
Una llei que endureix les penes de presó per als lladres multireincidents. En concret, es podrà castigar el lladre d'un telèfon mòbil si té antecedents amb 3 anys de presó. També endureix el càstig per delictes menors i els reincidents se'ls podrà prohibir l'entrada als barris on han delinquit. Un cop superat aquest tràmit, la norma anirà al Senat i s'aprovarà definitivament.
Doncs per entendre millor com funcionarà aquesta llei, podem incorporar al Catalunya Nit l'advocat penalista Xavier Muñoz. Bona nit.
Bona nit, què tal?
D'entrada li faig la pregunta més fàcil de totes. Quan considerem que un delinqüent és multireincident? A partir de la segona, com podríem definir-ho?
Doncs miri, és reincident a partir de la segona, és multireincident a partir de la tercera condemna en ferm sobre un mateix tipologia de delicte. Ara, per exemple, ens estem referint tota l'estona als delictes patrimonials, doncs 3 condemnes en ferm de delictes patrimonials converteix una persona jurídicament o penalment en multireincident.
I quan parlem de... Per tant, són a la tercera, per entendre'ns, si parlem de multireincidència, i quan diem delictes patrimonials de qualsevol tipus, és a dir, robar 3 cops el telèfon ja ho seria o com funcionaria?
Sí, quan dic delictes patrimonials és el que el Codi Penal estableix com a delictes contra l'ordre socioeconòmic.
Sembla que hem perdut el senyor Muñoz, estava parlant. Perdona que t'havíem perdut, sí. Xavier, si ens pots tornar a explicar el concepte aquest de furt patrimonial.
Doncs és el que el Codi Penal estableix com a delictes contra l'ordre socioeconòmic, que es divideixen en 2 principalment. 2 tipus de robatori, els furs, que són els que es produeixen sense cap mena de violència o intimidació, o els robatoris, que són els que sí que hi ha alguna mena de violència o intimidació. Però sempre és l'acció de robar a un altre. Mm-hmm.
Ara hi ha realment aquesta realitat, la sensació que es pot anar delinquint indefinidament sense que hi hagi majors conseqüències?
Com a jurista estic 100% en contra d'aquesta afirmació. Hi ha certa sensació d'inseguretat, això ho recullen les dades de victimologia o de percepció que s'estableixen a través d'enquestes, no? Però això no té per què estar directament relacionat amb les taxes de delicte efectivament detectades. En aquest sentit, per exemple, és paradigmàtic que estem en unes taxes exactament igual que fa 15 anys i estem disminuint respecte als últims anys fins en un 10% a tota Catalunya i a la ciutat de Barcelona concretament. Per tant, sembla que aquesta percepció d'inseguretat que perdura no té un reflex en la realitat. Quan parlem concretament de la multireincidència, hem de tenir en compte que, efectivament, els lladres multireincidents generen certa alarma social, o es vol, o s'estableix un debat al voltant d'això que genera certa alarma social, però no és una, no és un fenomen criminològic nombrós en absolut en la quotidianitat dels jutjats. Això és el que ens diuen les dades.
Sí, perquè repeteix molt això, que una persona se la deté i que l'endemà està lliure i que així va reincidint moltes vegades. Això és el discurs una mica que circula de vegades per les xarxes o a nivell de carrer.
Miri, avui en dia les xarxes se senten moltes coses, el qual, com tots sabem, no significa que reflexin la realitat. Alhora, jo vull insistir en que si hi ha certa percepció d'inseguretat, doncs s'ha de donar resposta a això, independentment de que hi hagi un reflex en les dades criminològiques o no. Dit això, el que ens hem de plantejar és si una mesura sintètica, quirúrgica i que s'adscriu simplement en una reforma legislativa és la mesura més eficaç per pal·liar aquesta sensació d'inseguretat. Perquè el que hem de tenir en compte és que una reforma del Codi Penal, al ser una reforma que és més punitiva, legalment tindrà efectes a partir dels fets que es cometin demà. Per tant, si els processos judicials duren anys, significa que veurem els efectes d'aquesta reforma penal d'aquí 2, 3, 4 anys. Em permetrà intuir que hi ha mesures de política criminal que no passen per una reforma legal que possiblement tinguin més incidència a partir de demà, que no pas aquesta.
Clar, per tant, per avaluar, en qualsevol cas, un cop quedi definitivament aprovada la llei, un cop quedi definitivament aprovada, per avaluar els seus efectes, efectivament caldrà esperar temps. Sentim també sovint que el sistema judicial està saturat. Una llei com aquesta té alguna mena d'afectació davant d'això, si hi haurà més càrrega als jutjats?
Doncs, previsiblement, hi haurà una major càrrega relativa a les presons, però no als jutjats, perquè els detinguts seran els mateixos. Vull dir, el que comet un delicte de qualsevol mena de robatori o de furt avui en dia, si se'l detecta, se'l deté. I, per tant, entra al sistema penal. Una altra cosa és que acabin amb penes de presó o no. Dit això, doncs, avui hem conegut també que entre el govern i Esquerra Republicana s'havia pactat un augment dels jutges en la mateixa quantitat que ja va prometre el conseller fa relativament poc.
Sí, 90,
bé,
oi?
Això... Exacte, sí. Aquesta era una notícia que, sense la qual la reforma legislativa no tenia cap mena de sentit, perquè, com deia abans, doncs, si simplement augmentem les penes però no ataquem o no afrontem una altra problemàtica del sistema com és la saturació actual, doncs tampoc l'eficiència es perd pel camí, no? Dit això, és important també que la gent sàpiga que no es tracta només de places de jutges, sinó que els jutjats estan saturats perquè falten molts tramitadors, molts gestors d'aquests procediments. Darrere d'un jutge, que és el titular d'un jutjat, hi ha desenes de persones que estan treballant per aquests casos. Aquesta competència respecte als tramitadors d'aquests jutjats és de la Generalitat de Catalunya. No tots són pressupostos de l'Estat. Ara mateix estem en plena negociació dels pressupostos de la Generalitat, veurem si es posa el focus sobre això, que realment, doncs, sens dubte, també és determinant per intentar pal·liar aquest col·lapse de la justícia.
Doncs, Xavier Muñoz, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès en directe al Catalunya Nit. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Dos minuts i arribarem a 3:15. Atenció, perquè els suïssos votaran en referèndum si cal posar un topall al creixement demogràfic. Serà el 14 de juny i el límit el posen en 10 milions d'habitants fins al 2050. Aquesta és una proposta que impulsa la dreta populista. La iniciativa no agrada ni al govern federal, ni al Parlament, ni a la patronal, que veu perillar els acords bilaterals amb la Unió Europea i pronostica el caos si acaba tirant endavant. Albert Manyà, si guanya el sí, quines mesures es prendrien?
Ara el país té 9,1 milions d'habitants. D'entrada, si s'aprova i la població creix fins als 9 milions i mig, el govern haurà de vetar l'entrada de nouvinguts, inclosos els sol·licitants d'asil i les famílies dels residents estrangers. Si, malgrat tot, no es frena el creixement demogràfic, quan s'arribi als 10 milions, entraran en vigor noves restriccions, com la retirada de l'acord de lliure circulació amb la Unió Europea i d'accés al mercat únic. Això pot resultar una arma de doble tall, perquè, si bé molts treballadors provenen de països comunitaris, gairebé la meitat de les seves exportacions van als 27.
I quines xifres hi ha darrere dels que justifiquen aquesta consulta?
Doncs en l'última dècada, la població suïssa ha crescut 5 vegades més ràpid que la mitjana dels països comunitaris del voltant, gràcies al seu èxit econòmic. Actualment, el 27% dels residents no són suïssos. El partit promotor, el més votat des del 1999, considera que l'explosió demogràfica està inflant els lloguers i posant a prova fins al límit les infraestructures i els serveis públics. La retòrica anti-immigració s'ha convertit en argument habitual de les seves campanyes. Les dues enquestes fetes l'any passat sobre el tema van sortir favorables a la pregunta.
Doncs estem a punt d'arribar a 3:15, s'estan endurint els discursos contra la immigració i això ens porta ara, per exemple, cap als Estats Units. I és que el govern dels Estats Units ha anunciat el final del polèmic desplegament de milers d'agents d'immigració a l'estat de Minnesota, que durant tot el mes de gener ha tensat la ciutat de Minneapolis per l'acció violenta dels uniformats, que es va saldar, recordem-ho, amb 2 morts. L'anomenat tsar de la frontera, Tom Homan, diu que està content del resultat d'aquesta operació. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Homan no ha fet ni un punt d'autocrítica.
Doncs gens ni mica. L'emissari del president Donald Trump, el nou cap de l'operatiu antiimmigració a Minnesota, s'ha penjat la medalla d'haver solucionat el problema en qüestió de 2 setmanes. Tom Homan, un expolicia de fronteres conegut com el tsar de la frontera, va acabar amb l'estil barroer de Greg Bovino, conegut com el Gestapo. Amb l'arribada de Homan va coincidir també la retirada gradual dels ICE, sobretot de Minneapolis. Homan considera que amb la detenció de 4.000 immigrants il·legals, gràcies a la col·laboració dels xèrifs dels districtes i comtats de la zona, s'han assolit els objectius. Ara bé, ha insistit que la prioritat són els criminals i que la promesa d'expulsar immigrants il·legals massivament del govern Trump es manté intacta.
Estem prioritzant la principal amenaça per a la nostra comunitat. Violadors, assassins, abusadors infantils. Això és el que cal fer, però ho repeteixo. El president Trump va prometre deportació massiva i això és el que aquest país tindrà.
L'anunci de retirada fet per Tom Homan s'interpreta com una derrota de l'administració Trump davant la pressió ciutadana, començant per Minneapolis i continuant per la resta dels Estats Units, després d'una onada de violència policial que ha desgastat enormement la popularitat del propi president nord-americà.
Doncs l'administració Trump, per tant, que manté la mà dura en política migratòria i posa també el punt final a la principal normativa contra el canvi climàtic als Estats Units, en vigor des de la presidència d'Obama, una legislació que afectava especialment la indústria automobilística. Què implica el pas que fa ara Donald Trump?
Doncs implica una croada total contra el vehicle elèctric i també contra les energies renovables, començant per l'eòlica. Hem sentit Donald Trump i també el director de l'Agència per la Protecció Ambiental atacant la política climàtica dels governs d'Obama i Biden i titllant-la de biaix ideològic d'esquerres. Han argumentat que acabar amb la llei vigent suposarà un estalvi estratosfèric de 1.300 milions de milions d'euros. Sí, 1,3 bilions.
Oficialment posem fi a l'anomenada detecció de perill, una política desastrosa de l'era Obama que ha perjudicat greument la indústria de l'automòbil i ha augmentat enormement els preus pels consumidors. Aquesta acció eliminarà més de 1,3 bilions de dòlars en costos reguladors i ajudarà a reduir dràsticament els preus dels cotxes. Ara tindreu un cotxe millor que funcionarà millor per molts menys diners.
A la pràctica s'acabarà la normativa de l'Start-Stop, quan el cotxe s'atura en un semàfor, per exemple, i els vehicles seran fins a 2.400 euros més econòmics, segons ha anunciat el mateix Trump. També s'ha de retirar la maquinària industrial, des dels tractors fins les màquines excavadores, i s'aturarà el desplegament de molins de vent perquè, segons Trump, i aquest ha estat l'acudit del dia sortint d'ell, maten els ocells.
Doncs és l'era Trump. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adeu, bona nit. This
is it just bad hell, I got some bad news fading of red, white and blue.
Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
La Unió Europea acorda avançar cap a una economia amb menys normes per a les empreses.
Una economia més desregulada en què els estalvis privats podran acabar invertits amb més facilitat en la indústria europea. És un dels dos grans punts que han generat consens en la trobada informal que els 27 líders europeus han tingut a Bèlgica. Brussel·les també vol avançar cap a un únic sistema financer comú integrat en la Unió abans d'acabar l'any vinent.
El magnat britànic de la indústria química i copropietari de l'equip de futbol Manchester United, Jim Ratcliffe, es disculpa.
Ha fet a instàncies del primer ministre per haver dit que el Regne Unit està colonitzat per immigrants.
Cal prendre decisions difícils per retornar el Regne Unit al bon camí. No pots tenir una economia amb 9 milions de persones vivint de subsidis, amb enormes nivells d'immigrants arribant aquí. El Regne Unit ha estat colonitzat per immigrants.
Darrera sessió de la setmana del judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills.
El fiscal ha assenyalat Jordi Pujol Ferrusola com l'artífex que desviava diners cap a Convergència a través de les empreses de publicitat que els feien les campanyes. Miguel Jiménez Salinas, president i director d'Altraforma, no ha sabut explicar a què van destinar els diners d'un crèdit de més de 50 milions de pessetes avalat per entitats andorranes.
¿Usted puede confirmar que efectivamente fue Convergencia quien les exigió, quien les pidió que solicitaran ese préstamo para el abono de las campañas publicitarias?
A lo mejor sí, que nos echaron una mano, no lo sé, con otro banco, que no recuerdo nada.
Van Morrison actuarà a Barcelona el 3 de juliol.
A l'Auditori del Fòrum és la nova incorporació al cartell del Festival de Jazz de Barcelona. El músic de Belfast presentarà el seu nou disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, publicat el 23 de gener. Van Morrison és autor de discos molt recordats, com Moon Dance el 1970.
I atenció, perquè un nou escàndol afecta el Museu del Louvre. A París, la policia ha destapat aquesta setmana un frau a gran escala de venda fraudulenta d'entrades en el qual estarien implicats guies turístics i, segons la policia, les principals víctimes serien els turistes xinesos. En canvi, un altre museu principal de París, el Centre Pompidou, continua atraient públic fins i tot quan està tancat per obres perquè continua exhibint la seva col·lecció permanent. Una de les ales del Gran Palais s'ha convertit en sala d'exposicions i ofereix una mostra de luxe dels dibuixos dels grans artistes del segle XX, perquè tot gran artista, abans de ser-ho, havia dibuixat París. Isabel Galí.
La mostra es diu Dibuixos sense límits i és ben bé això, 400 obres dels 35.000 dibuixos de la col·lecció permanent del Pompidou. No hi falta cap o gairebé cap nom dels grans artistes del segle XX. Tots van dibuixar en algun moment o altre, diu la comissària de l'exposició, Anne Montfort-Tanguy.
Tothom ha dibuixat algun dia. I el fet que el dibuix sigui aquesta pràctica comuna, a tots els artistes ens obliga a mirar-nos-la de manera diferent, perquè els mitjans són, de fet, tan simples que permeten explicar històries diferents de les del gran art.
Criden l'atenció els collages de Picasso i de Braque, o un miró tacat amb tinta i una sèrie de 9 tàpies exposats en quadrícula de 3x3 que Montfort-Tanguy aprecia especialment perquè mai s'havien vist junts encara.
La repetició crea una força i un ritme que permet veure realment la seva manera de treballar, també. Aquesta dedicació a l'obra tan alquimista. Estem molt contents d'exposar-los perquè mai ho havíem fet encara.
La primera condició a l'hora de fer la tria ha estat que l'obra sigui sobre paper. Són peces delicades i normalment s'exposen durant períodes curts de temps. La llum de l'espai prestat pel Gran Palais al Pompidou és particularment baixa, doncs, per facilitar-ne la conservació.
I Prime Video ja ha presentat les seves principals apostes per aquest any en idiomes que no són l'anglès. I una serà Apocalipsi Z 2, dirigida pel català Carles Torrents, Valèria Obareda.
Sí, és la segona part del thriller d'acció postapocalíptic basat en la novel·la El principio del fin, de l'autor gallec Manel Loureiro. La primera part va debutar com la pel·lícula número 1 a nivell mundial a la plataforma d'Amazon. Va ser la més vista en una vuitantena de països. Ara, aquesta història d'acció i supervivència se situa a les Canàries. Prime Video també ha anunciat que Culpa Nostra, la tercera part de la trilogia Culpables, va ser la pel·lícula en llengua no anglesa més vista a la plataforma el 2025, amb 100 milions d'espectadors en les tres parts. I Dímelo Bajito, amb Alicia Falcó, va ser la sisena. Prime Video també ha donat a conèixer que aquest 2026 estrenarà l'adaptació en sèrie de la novel·la d'Isabel Allende, La casa de los espíritus.
Tot i així arriba l'home que ha agafat el braçalet de capità. Des que ha entrat al terreny de joc.
Bé, no ben bé des que ha entrat. Hi ha hagut un moment que hi ha hagut intercanvi de braçal de capità entre De Jong i Araújo.
Parlant de l'apocalipsi que arriba a Prime Video, i una mica l'apocalipsi també és el que està vivint el Barça al Metropolitano. Estem escoltant ara la TDT. Desastre important, Marc Andrés. Bona nit.
Bona nit. Sí, una nit per oblidar del Barça l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. En una primera part nefasta, l'Atlètic de Madrid ha passat per sobre de l'equip blaugrana i ha marxat al descans amb un 4-0 favorable. Una errada de Joan García ha posat el primer gol al marcador. Griezmann ha fet el segon al quart d'hora. Lookman ha fet el seu primer gol com a jugador de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez, que feia dos mesos que no marcava, ha posat el 4-0 al temps afegit. Al segon temps, el Barça ha intentat reaccionar i ha començat bé amb dues oportunitats, però el VAR ha anul·lat un gol de Cubarsí al 4-1 i als gairebé 7 minuts de revisió de la jugada han frenat l'empenta de l'equip, que no ha estat capaç de reaccionar ni de marcar. A més, també, fa uns minuts, ara estem al 94, el Barça ha vist com el VAR, en aquest cas sí, ha revisat una acció per expulsar Eric García, però Juliano Simeone, que ha fet dues entrades molt lletges al turmell de Balde, segueix el terreny de joc.
Doncs necessitarà realment un partit de tornada molt èpic si vol aixecar això. També males notícies del Barça de bàsquet, amb la narració ara d'Ernest Macià.
Final al Palau Blaugrana, derrota del Barça contra un dels pitjors equips de l'Eurolliga, Barça 74, París...
Com deia l'Ernest, derrota del Barça contra el París per 74-85 en un partit on un 12-28 al tercer quart ha estat clau. Jan Vesely ha hagut d'abandonar el partit per una lumbalgia aguda i està descartat per la Copa del Rei de la setmana que ve. El Barça, amb aquesta derrota, ha perdut 3 dels últims 4 partits d'Eurolliga.
I als Jocs Olímpics, el protagonista és Vladislav Geraskevich.
I és que el COI avui ha desqualificat dels jocs aquest ucraïnès participant d'Skeleton, Vladislav Geraskevich, que volia competir avui en un casc amb fotos d'atletes assassinats per Rússia. La normativa del COI ho prohibeix i van proposar a l'atleta un braçal negre en lloc del casc, però ell s'hi va negar. Geraskevich entén que la seva expulsió dels jocs és el preu de la dignitat, una decisió que d'aquesta desqualificació que el ministre d'Exteriors d'Ucraïna ha criticat durament.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Catalunya nit. Hear the call of summer rain, but on through the cold
rain and snow, Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit la previsió del temps la fa la Gemma Puig a partir d'una cançó. Diria que aquesta ens parla de pluja i de neu. Gemma, bona nit.
Bona nit, doncs sí, és una cançó del Sal que es diu Rain and Snow i per tant canviarem el vent aquest divendres doncs per la pluja i la neu. Després d'un dijous amb ventades fortes, el vent ha anat afluixant i demà doncs ens creuarà un front que ens portarà doncs això, pluja i neu. Neu al Pirineu, aquesta nevada sobretot cap al vessant nord del Pirineu que s'anirà intensificant entre la tarda, vespre i també de cara a dissabte, però també la pluja anirà arribant afectarà les comarques del Terç Oest, entrarà per Ponent a primera hora del matí, anirà avançant durant el matí, pot ploure, podríem dir, qualsevol indret, no seran pluges molt importants, però sí que aniran fent, i després, entre el migdia i la tarda, ja quedaran més restringides cap al nord-est, mantenint-se, això sí, la nevada cap al vessant nord del Pirineu. Tot això també anirà acompanyat d'unes temperatures que quedaran més baixes. I tot i que demà divendres torna la pluja i la neu, al vespre, doncs, també tornarà el vent, un vent que es farà notar sobretot dissabte.
Doncs a veure què passarà, perquè hi ha moltes ganes, moltes cases de sortir a celebrar el Carnestoltes i està tothom pendent de pluja, neu i vent, depèn d'on visquem i de les alçades que ens moguem. Moltes gràcies, Gemma. Demà hi tornem. Bona nit.
Bona nit.